La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.
Bueno, empezamos a desarrollar los temas que les habíamos propuesto en nuestra mañana de hoy. Ya saben que hoy les habíamos dicho que íbamos a hacer balance, resumen y valoración de cómo nos ha ido este año 2016. O mejor dicho, cómo le ha ido a la ciudad de Gandía y también al actual equipo de gobierno este año 2016. ¿Y qué es lo que quieren para este 2017? No sé si como deseo pedido a los Reyes Magos o como objetivo, aprovechando la jornada de hoy. Pero quien nos lo va a contar es nuestra invitada de hoy, que no es otra que la alcaldesa de la ciudad de Gandía, Diana Morán. Molt bon dia, señora alcaldesa, benvinguda, gràcies per estar avui amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres per la invitació i feliç any.
Igualmente, igualmente. Es de ver, es que es la primera volta que parlem enguany. Señora alcaldesa, 2016, un any en el que, bueno, han ocorregut moltes coses, hem tingut diverses situacions i qüestions que han marcat l'actualitat, però que és un any en el que íntegrament podríem dir que el que ha passat és ja responsabilitat del seu equip de govern, perquè és el primer any sencer com a any natural que governa l'equip que vostè dirigeix, és a dir, la coalició PSOE Més Gandia. Aixina, de primera mà, en una primera fórmula, bo, normal, roïn, com definix aquest 2016?
Jo diria que estem millor, que la ciutat està millor, que està millorant, que està recuperant-se, i quan dic la ciutat em refereix a tots i totes, els ciutadans, perquè ho hem dit, ho hem repetit, ho hem mostrat amb moltíssima transparència. La ciutat de Gandia estava molt malalteta, però qui estava malalta econòmicament i pràcticament arruïnat no era l'Ajuntament de Gandia, sinó era tota la ciutat. Al final, quan una ciutat, quan un ajuntament, una administració com l'Ajuntament de Gandia deu diners, a qui els deu és a les persones, als emprenedors, a les xicotetes empreses, als proveïdors, i per tant a molts, molts treballadors, a moltes famílies que havien estat treballant per a l'Ajuntament de Gandia, que no cobraven les factures i per tant que eren els que suportaven aquesta ruïna de l'Ajuntament de Gandia. Ja vam dir que per a recuperar-nos el que necessitàvem era l'esforç de tots, que anava a ser un esforç col·lectiu. L'esforç suposava pujar impostos i per tant recaptar més diners de la gent, i l'esforç també suposava rebaixar en el nivell de despeses. I al final eixe plànol nou que se dibuixava en aquests nous pressupostos, que com molt bé has dit, eren els primers pressupostos que feia aquest equip de govern, i també anem a dir-ho, els primers pressupostos legals després de molts pressupostos il·legals i pressupostos realistes que efectivament tingueren en compte els ingressos reals i les despeses reals de la ciutat de Gandia, pues podem dir que després de tot aquest esforç col·lectiu hem aconseguit entrar en la senda de la recuperació. Això és mèrit de tots, perquè a més la ciutat ha estat a l'alçada de les circumstàncies, la ciutat ho ha entès, també és de vegades que ens hem dedicat pràcticament tots els dies a contar-li a la gent, a sentar-nos amb tot el món que se veia afectat, col·lectius, associacions, persones individuals, per a que conegueren el panorama, el pla. El pla s'ha complit a rajatabla, hem sigut complidors, hem sigut responsables, i aquest pla ha fet que la ciutat se recupere. Els números ho diuen. Sols en desembre, per exemple, hem pagat a més de 600 proveïdors. Hem recuperat en un any i mig, hem pagat el 75% del deute a proveïdors que tenia aquest ajuntament, que va heretar aquest ajuntament, i de lo que és l'any que ja gestionem nosaltres de manera completa, que és este any 2017, ho hem pagat tot. Ens queden aquestes factures que entren a última hora en l'Ajuntament de Gandia i que per motius logístics encara no han pogut ser abordats, però pràcticament ja estem pagant el que és la nostra pròpia responsabilitat, que és este any 2016, a 50 dies. 50 dies vol dir que devem, la última factura que devem és de fa escassament un mes i poquet. Per tant, això és un motiu d'orgull i de satisfacció, perquè a pesar de tot, a pesar de la dificultat que teníem davant, a pesar de que és el moment històric de més difícil econòmic de la ciutat de Gandia, hem aconseguit entrar en aquest plan de recuperació i ho hem fet sense tindre que perdre la casa, no? Hem aconseguit afiançar les ajudes socials, que ara són molt efectives i arriben a l'hora i estan cobrint les necessitats de les persones. hem aconseguit afiançar els projectes de ciutat que també han cabut en aquest pressupost i, per tant, hem mantès la vida digna de la ciutat de Gandia i, a més, estem recuperant i fent que se recupere l'economia de les persones.
Per a fer això, a què hem tingut que renunciar, senyora alcaldessa?
Pues hem tingut que renunciar a moltes coses. Mira, la gent, per exemple, en el carrer ens diu és que n'hi ha poquetes llums de Nadal. És de veres, n'hi ha menys llums de Nadal. Però el problema no és tindre menys llums de Nadal en els carrers, el problema era posar llums de Nadal i no pagar-les. Per tant, ara tenim menys llums de Nadal, però les paguem. I, a més, estem pagant les llums de Nadal que no vam pagar en els anys anteriors. I això la gent al final ho ha entès, perquè hem sigut molt coherents. No haver sigut coherent dir-li a la gent que n'hi havia que recaudar més per a poder pagar tot això que se devia i haver estat despilfarrant o gastant capritxosament. Per tant, la gent sí que ens reconeix aquesta coherència, reconeix que la ciutat estava en un moment complicat i que hi havia que solucionar-ho, i en definitiva, com els proveïdors estan cobrant, pues saben que estem fent lo just, lo correcte, lo que s'havia de fer. Jo quan tropecen els proveïdors i me diuen que gràcies a haver cobrat l'Ajuntament de Gandia pues han pogut llogar a unes quantes persones més per a fer aquestes campanyes o per a fer la campanya d'estiu, i que per tant estem ajudant també a crear economia en les empreses, estem ajudant a crear ocupació en les empreses, entenc que l'Ajuntament de Gandia està per a donar solucions i no per a crear problemes. I per tant, aquest esforç col·lectiu que havíem de fer tots, retallant en coses que se veuen en el carrer, que n'hi ha menys prestacions, però bueno, hem aconseguit mantenir la dignitat que mereix la ciutat de Gandia, ho hem fet també demanant ajuda a altres, com puga ser la Diputació de València, que ha injectat vora 2 milions d'euros en l'Ajuntament de Gandia i en el pressupost de Gandia, pues mantenint la dignitat i la vida digna de la ciutat, hem hagut de retallar i de fer esforços col·lectius, la gent ho sap, no ens hem amagat, però ho hem fet amb la cara ben alta perquè la conseqüència d'això és la recuperació de la ciutat.
N'hi ha en tot aquest aspecte una part en la que sembla que encara és complicada i a la ciutadania li costa d'entendre i no m'estranya. I és que encara parlem de l'Ajuntament d'una banda i de l'empresa pública per una altra. Com tenim la situació? Perquè l'anunci del govern era la intenció de liquidar l'empresa pública, però sembla que encara que està encetat el procés, se li ha tingut que injectar diners, l'empresa pública deu molts diners encara, i la situació no sembla que siga molt fàcil. Com tenim aquesta empresa pública i aquesta IPG?
Efectivament, la situació de l'empresa pública és distinta a la de l'Ajuntament, perquè no hem tingut els instruments per a poder recuperar-la encara. Nosaltres, quan a escasses 2 setmanes de ser investida alcaldessa, me vaig desplaçar a Madrid i allí vam trobar la solució per a l'Ajuntament de Gandia, que era el Pla d'Ajust. Però l'empresa pública quedava fora d'aquest Pla d'Ajust. Tot i això, el deute bancari també el vam poder ordenar dins del Pla d'Ordenació Bancari en companyia de l'Ajuntament i, per tant, el deute bancari de l'empresa pública també ha sigut absorbit ja per l'Ajuntament i ja està pagant-se, ja estem al dia amb els bancs. Però encara resten, d'aixos 30 i pico milions d'euros que devia l'empresa pública, ne queden uns 17 que devem a proveïdors. Devem a col·lectius, a entitats esportives, a proveïdors, i que no s'han mogut. No s'han mogut, i si s'han mogut ha sigut a pitjor, han anat augmentant perquè cada mes van augmentant els interessos d'aixe deute, no? Però l'empresa pública és que no té diners, no té entrada de diners, així com l'Ajuntament té ingressos i pot veure com els distribueix per anar pagant tot el deute, l'empresa pública no té ingressos. Però com que el comportament de l'Ajuntament ha sigut molt bo, ha sigut molt adequat al pla d'ajust, de compliment, sabem que el Ministeri està mirant la ciutat de Gandia amb bons ulls, com aquest xiquet que se portava mal però ara torna a ser un bon estudiant, i vol ajudar-nos amb converses amb el Ministeri, tot i que ha sigut complicat també perquè no hi havia Ministeri fins a fa molt poquet, amb converses amb els tècnics, anem a incluir un pla ja per a l'empresa pública per a liquidar-la de manera imminent. Per tant, aquest deute de l'empresa pública seria absorbit també per l'Ajuntament de Gandia, ja sigui a través d'un pla de pagament a proveïdors o com estem fent-ho fins ara, que és pagant poquet a poquet amb els ingressos de l'Ajuntament, i per tant absorbirem aquest deute a proveïdors i els proveïdors de l'empresa pública també cobraran. És de veres que aquest ha sigut el gran deute que ha quedat encara ahí bloquejat, però hi ha un pla per a abordar-lo, i és aquesta liquidació express que anem a encetar de l'empresa pública ara quan comença l'any, i aquesta absorció per part de l'Ajuntament del deute de IPG.
Parlem de turisme?
Perfecte.
Vinga, que a més vostè és la responsable màxima, donat que no té delegació, vull dir, se ho va demanar vostè per a si el turisme. Com estem? Perquè així tenim xifres que d'una banda són xifres oficials, d'altra banda una part del sector turístic ens comenta que les xifres són com les estadístiques, uno les pot col·locar conforme vulga, n'hi ha qui diu que ha sigut la millor temporada turística, d'altra banda n'hi ha polèmica i controvèrsia pel que fa a l'ordenança d'ocupació de via pública i el seu compliment, tenim per l'Associació de Vecinos per la Convivència que continua arremetent contra qualsevol activitat de caire turístic que es faça perquè genera soroll i, per tant, molèsties. Activitats que fins ara havien semblat que eren positives per a la ciutat de Gandia des d'algun punt de vista i molt criticades per altre, que se'n van. Quina és la valoració que se'ns pot fer al voltant de la situació turística i de la política turística? Perquè sap vostè que molta gent diu que no n'hi ha política turística a l'Ajuntament de Gandia.
Pues yo creo que el que sí que ya es un model turístic, ja tenim un model turístic i a més és un model turístic consensuat amb el sector que tindrem que anar treballant. Les coses no se fan del matí a la nit. Hem encetat aquests meses de treball en els que estem tots, el sector i tots aquells actors que poden contribuir al turisme de la ciutat. I amb tots ells i la reactivació del patronat de turisme consensuem quines són les polítiques turístiques adequades per a la ciutat de Gandia. En aquests meses de turisme vam acordar que el model turístic de la ciutat de Gandia és un model de sol i platja, perquè és la nostra joia, però que a més ha de ser un model turístic familiar, amb el complement també esportiu i amb tot aquest ventall cultural, gastronòmic, mediambiental que ofereix eixa oferta turística que tenim a Gandia, que és molt completa i molt rica. Eixe model està establit en companyia del sector. Sempre hi ha coses que hi ha que llimar, sempre hi ha roses, però s'està treballant de manera conjunta i, per tant, si ens equivoquem, ens equivocarem tots i si encertem, encertarem tots. La campanya ha sigut una campanya bona, ho diuen tots els números, i no és mèrit ni de ningú, és mèrit de tots, i a més és conseqüència també d'una qüestió conjuntural que diu que a Espanya ha augmentat el turisme pues perquè ha baixat en altres països, perquè hi ha conflictes bèl·lics i per tant Gandia dins de la Comunitat Valenciana i dins d'Espanya ofereix una seguretat que ha fet que hem sigut receptors de més visites que en altres anys. Per tant, hi ha una qüestió conjuntural i, a més, en lo particular, Gandia ha sigut de les ciutats que més ha augmentat dins d'aquest augment que hem sofrit tots, no? Gandia ha augmentat un 8% respecte a l'any passat i l'any passat ja havia sigut un any bo. I, a més, Gandia ha sigut la ciutat que millor dada d'ocupació ha tingut en juliol i en agost. I això també ho diuen les principals empreses que treballen a la Comunitat Valenciana en el sector turístic. Per tant, són dades objectius i l'únic que ens dona és pues, més forces i més ganes per a seguir treballant per un camí que ha donat els seus fruits i que diu que estem fent-ho bé. Sí que m'agrada que me dones l'oportunitat d'aclarir unes quantes coses. En Gandia volem fomentar la convivència. La convivència significa que han de conviure tant el que busca o el que treballa per a crear oci i activitats recreatives i també el que ve a descansar, però conviure significa que han de viure les dues coses.
Vaja, que ni soroll indiscriminat ni silenci absolut.
Exacte, nosaltres el que vam fer va ser treballar aquest estiu també, perquè ens ho va dir el sector, contra tots aquells que vingueren a maltractar la ciutat de Gandia, que vinguen a aprofitar-se d'ella i a fer un mal ús de la ciutat de Gandia, aquell que va xillant per el carrer i que va trencant el mobiliari urbà, aquell que d'una manera descontrolada pues, utilitza la ciutat de Gandia com una gran sala de festa i no respecta els espais que n'hi ha dotats per a cada un dels usos, i la policia va ser molt contundent, a més van comunicar setmanalment totes les sancions que havia posat la policia, tant per botellot, per crits, per conductes incíviques, i ahir vam tindre el sector del costat. perquè el sector tampoc vol que se prostituïsca el destí de Gandia. Per tant, nosaltres estem treballant, però estem treballant la convivència. I a este govern també li agraden els concerts i també li agraden els festivals. Però hi ha dues condicions. Una, l'Ajuntament de Gandia no pot fer aportació econòmica perquè no estem en disposició econòmica per a fer-ho. Ojalà tinguérem diners per a gastar en moltes coses i també gastaríem en això, però no és el cas. I per tant haurà de ser la iniciativa privada la que costeixi aquestes fórmules o aquestes activitats o aquests concerts. I la segona era que fora dins del marc de la legalitat. Aquestes són les dues úniques condicions que posem nosaltres per a que qualsevol empresa privada puga desenvolupar una activitat de festivals o de concerts a la ciutat de Gandia. De fet, se'n produeixen. Si parlem específicament o concretament del cas del Sant Sant Festival, el Sant Sant Festival ja tenia una relació d'extorsió directament amb l'administració pública. Pràcticament hem sigut xantatgeats i amenaçats per l'empresa. De fet, han acudit fins i tot a denunciar-nos davant de la Fiscalia. Tot això s'esclarirà i, des de luego, un festival amb extorsions no cap en la ciutat de Gandia perquè no volen complir amb aquestes dues condicions que van posar: zero aportació econòmica de l'Ajuntament de Gandia i dintre de la legalitat.
El que passa és que convindrà a mi que crida una mica l'atenció el fet de que Gandia quasi que estiga desvanida en el fet de que desaparega el Sant Sant, que aportava una quantitat de gent en una època que no era precisament de temporada turística alta, i se n'ha anat a un altre municipi que l'ha rebut amb els braços oberts.
Sí, jo no estic contenta de que el Sant Sant se n'hagi anat. M'agradaria que un altre promotor vinguera, ens oferira un festival amb aquestes dues condicions, sense aportació econòmica de l'Ajuntament de Gandia i dintre de la legalitat. El que passa és que nosaltres, el Sant Sant, vam heredar una mala gestió feta amb el Sant Sant Festival, per el qual l'anterior alcalde li havia promès de manera verbal 150.000 euros per la celebració del Sant Sant del 2015. Això era una altra empastrada que heredàvem de la gestió del govern anterior, que sense contracte i sense ninguna relació administrativa havia fet aquesta promesa verbal. L'Ajuntament de Gandia no pot, primera perquè econòmicament no pot agafar aquestes obligacions, i després no pot fer front a una obligació que no té adquirida. I si no hi ha un contracte firmat, no té obligació l'Ajuntament de Gandia d'aportar aquests 150.000 euros. Per tant, ens demanaven una il·legalitat. Ens demanaven que pagàrem uns 150.000 euros que se'ls havien promès verbalment. I aquesta il·legalitat no anàvem a cometre-la. I tot això ens ha dut, finalment, sembla que ens durà als tribunals. Però és que l'Ajuntament de Gandia no va cometre il·legalitats, això ja l'ho vam dir. Si el promotor del Sant Sant continuava en aquesta línia de l'extorsió i de l'amenaça, pues hem acabat, com hem acabat, el Sant Sant Festival no cap en la ciutat de Gandia. Però això no vol dir que Gandia estiga tancada a festivals o a promotors que vulguin fer un festival en Gandia. De fet, s'han fet festivals i per aquest estiu hi ha un altre festival previst en la ciutat de Gandia. Per tant, això demostra que no és que la ciutat estigui en contra dels festivals, sinó que està en contra de les irregularitats, de les il·legalitats, i no anem a treballar amb aquell que ens demana que cometem una il·legalitat.
Última qüestió pel que fa al turisme, perquè si no se mos va el matí en l'entrevista. Però sí que m'interessa molt, perquè també han hagut així creuaments de declaracions, si s'ha fet, si no s'ha fet, si s'ha dit, si no s'ha dit, però el cert és que en estos moments, i encara que vaja per davant que l'ordenança no l'han fet a vostè, sí que s'està demanant un compliment estricte d'una ordenança que es va fer fa quasi tres legislatures i que fins ara permetia un compliment, diguem, més personalitzat, més laxo. Estic referint-me a l'ocupació de via pública, perquè a més el sector està començant a alçar la veu en allò de sembla que sols hi ha ocupació de via pública quan es tracta d'hostaleria, i n'hi ha molts comerços que fan ocupació de via pública i no tenen la problemàtica que té a hores d'ara l'hostaleria. Com està l'ordenança i en quina fórmula s'està treballant? Ja aprofitem per a balanç i de cara a l'any que ve.
Que t'he de rectificar en una coseta, Carmen. L'ordenança de l'ocupació de via pública se va traure, la que tenim ara, en la legislatura anterior, en el govern d'Arturo Torró. També és de veres que se va traure per unanimitat en el plenari, i era una ordenança molt estricta, però s'havia consensuat amb el sector. Nosaltres en aquell moment estàvem en l'oposició i pensàvem, perquè no estàvem en aquestes meses de negociació, que si hi havia consens amb el sector estava content amb aquesta ordenança. Era una ordenança tan estricta, tan estricta, tan estricta, que no se va aplicar mai, perquè si s'haver aplicat no haver hagut ni una taula en ningú carrer. Per exemple, el que deia l'ordenança és que sol es podies tindre un múltiplo de les taules que te cabien dins del local. I hi ha locals que dins del local no tenen ninguna taula i, per tant, el múltiplo d'eixa ninguna taula haurà sigut zero taules en el carrer. I molts tenim la imatge de molts locals que el local és molt xicotet i que, sin embargo, tenen tauletes en el carrer, no? Per tant, no s'havia complit mai. Clar, tampoc podem viure en un món en el que no se complisca l'ordenança. Per què? Perquè n'hi ha vegades que l'incompliment de l'ordenança en el carrer, pues, si se fan les coses més o menys entrellat i en consciència, pues, quasi que l'estàs complint també, però n'hi ha altres locals que la incompleixen i, a més, de manera exagerada. Però com vas a demanar-li a aquest local que complisca si no l'has demanada que la complisca ningú, no? Per tant, devem d'aspirar a entrar en una situació ordenada en el que se complisquen les ordenances. Nosaltres, com sabíem que si aplicàvem aquesta ordenança se quedava Gandia sense taules en el carrer, pues el que hem fet ha sigut començar a treballar en els hostelers. El que passa és que una ordenança és sempre complicada perquè hi ha interessos distints. Així, del que parlem és que la vorera pública és un espai públic i empreses privades, en aquest cas bars, volen fer negoci d'aquest espai públic. Per tant, s'ha de fer de manera ordenada i és la ciutat la que ha d'establir quines normes, no? I ha d'establir també que aquesta part del negoci que tu estàs fent d'un espai públic ha de revertir de nou en la ciutat, a més d'altres condicions com que aquest espai el tens que mantindre tu net perquè estàs embrutant-lo tu, no? Pues totes aquestes coses per a mantindre un ordre en la ciutat és el que s'està treballant. És de veure que ha sigut difícil perquè les ordenances encara que aquesta ordenança que estem preparant és més flexible, també va tindre un impacte en la realitat que hi ha ara en el carrer. Jo demane paciència, diàleg, negociació i que s'entenguen totes les postures, perquè nosaltres no llevem taules ni llevem cadires per llevar-les ni per a fastidiar a ningú. Hi ha normatives europees que ens obliguen que, per exemple, en una vorera, des de la façana, hi hagi 1,80 m d'espai lliure per a que passen els peatons, per a que passi un carro, per a que passi una cadira de rodes. Si no respectem això, estem incomplint les ordenances a nivell europeu de respecte i de civisme en el carrer. No és que nosaltres no vulguem que n'hi hagi taules en el carrer per a que algú es pugui fer una Coca-Cola o un cafè o per a que el bar no se guanyi aquests diners. És que si per haver una taula en el carrer no complim amb aquestes distàncies i ve una cadira de rodes i ha de baixar de la vorera i acaba tenint un accident, el problema serà de tots perquè no hem complit amb les mesures de seguretat de la gent. I per tant, dins d'aquest trellat i dins d'aquest àmbit de seguretat que tenim que crear i de convivència per a tota la ciutat, és per lo que se fan aplicar les ordenances. Però de veritat que no se busca fastidiar a ningú. I després estan els que creen la polèmica, no? Els que se dediquen a agarrar un decret que s'ha emitit, a retallar-lo, a tapar en típex les coses que no interessen, a crear una polèmica de Facebook i a fer-nos pareixer al govern com a que volem arruïnar a les persones en campanya de Nadal. Parle d'un decret que deia que un determinat bar que havia demanat 8 taules, se li concedien eixes 8 taules en el carrer, però se li deia que les taules no podien estar pegades a façana, sinó que tenien que estar enmig de la plaça. Parle de la plaça del Prado. Pues jo crec que això entra en la lògica, no? I que si s'explica així a tot el món entendria que és lògic, perquè estàs complint amb la seguretat i, a més, li has concedit les 8 taules que ha demanat. Però, bueno, sempre hi ha qui vol crear polèmica, qui vol confrontar, qui vol fer-nos pareixer a uns enemics dels altres, però no, les ordenances se fan per a conviure, no hi ha ningú enemic d'un altre i el que hem de fer és possibilitar que, efectivament, els locals se guanyen els diners de manera normalitzada en els nostres carrers i que també els veïns i els vianants tinguin la seguretat que marquen les normatives.
Senyora alcaldessa, se'ns acaba el temps i encara no hem parlat de 2017. Tenim que parlar-ne, per tant, de quins són els propòsits que vol acomplir el seu govern de cara a este 2017.
Pues el 2017 el comencem tenint com a base el 2016, i això ajuda molt, perquè el pressupost del 2016 ha sigut un bon pressupost, un pressupost on ha acabat tot i que ha sigut un bon instrument i una bona ferramenta, un bon document. Per tant, el pressupost del 2017 està pràcticament ja rematat. Falta la negociació política i falta l'exposició pública per a que també la ciutadania puga opinar. Però com hem rebut molt de feedback ja durant aquest any, entenem que este pressupost podrem aprovar-lo en el primer trimestre. A nosaltres ens agradaria anar-nos en a febrer i tindre aquest plenari de pressupostos. També és de veres que tenim que comptar amb el vistiplau del Ministeri, perquè estem pràcticament intervinguts, i per tant el Ministeri també ha de donar el seu vistiplau i el seu sí a aquest document. I per tant començarem ja el 2017 amb un document damunt de la taula, amb l'execució d'aquest pressupost, i no tindran que esperar-se ni els col·lectius ni les entitats al final de l'any per a cobrar aquestes subvencions de l'Ajuntament de Gandia. Començarem amb normalitat. A més, començarem aquesta liquidació express de l'empresa pública i, per tant, també ens posarem al dia, o intentarem posar-nos al dia i posar en la senda de la recuperació a tots aquests proveïdors a qui se'ls deu per part de l'empresa pública. I després el que anem a fer va ser batallar en les administracions superiors i aquests projectes de ciutat que ens hem compromès amb la ciutadania que anaven a desenvolupar-se. Estic parlant dels nous usos sanitaris del vell hospital, estic parlant, per exemple, de l'educació gratuïta 2-3 anys en les nostres escoletes per a ser possible a finals ja del 2017 i per als anys vinents, i també altres projectes que ens interessen, com aquest projecte del tren de la costa, Gandia-Dénia, amb la Conselleria d'Infraestructures, o el projecte de la UIR. Ja l'hem protegit, però ara què anem a fer amb la UIR? Pues ho haurem de parlar també amb la Conselleria, i és moment de que Gandia faça valdre el seu pes polític, el seu pes poblacional. Ja no volem seguir plorant-li a les administracions, ja hem plorat prou, ja hem recuperat ens hem recuperat d'aquesta ruïna econòmica gràcies a lo que hem plorat i lo que hem obtès, però s'ha acabat el temps de plorar i anem a exigir davant de les administracions superiors el pes de la ciutadania de Gandia i aquests projectes històrics que havien quedat en escalaixos durant aquests 20 anys de govern del Partit Popular a la Generalitat Valenciana, i que ara esperem que la Generalitat Valenciana sí que responga.
Projectes històrics com, per exemple?
Projectes històrics han sigut pues, els col·legis o els instituts de la ciutat de Gandia que necessitaven una rehabilitació, que la conselleria s'ha compromès a fer-ho en aquesta legislatura, però que encara no han començat. Tenim en obres el Cervantes, però hi ha un compromís de l'Institut Ausias Marc, de tota la remodelació integral de l'Institut Ausias Marc. L'Ajuntament de Gandia ja ha cedit el terreny annexe a l'institut, per tant ja queda en mans de la conselleria aquesta rehabilitació completa, la rehabilitació de molts altres col·legis, un nou centre de salut per a la ciutat de Gandia, perquè amb el de Beniopa i el de Corea no és suficient per a la massa poblacional de la ciutat de Gandia. L'hospital també se'ns ha quedat menut i per tant tenim que ampliar amb noves dotacions sanitàries, i tot això és el projecte que estem peleant per a la ubicació del vell hospital a Roís de Corella, i moltes reivindicacions històriques necessàries, també en justícia. Ara ha començat aquesta renovació dels locals per a la Fiscalia, però esperem també més de la Conselleria de Justícia i del Ministeri de Justícia, més recursos per a la ciutat de Gandia, com per exemple pues, les eternes aquestes llistes d'espera en el registre civil, o que la gent per a casar-se tinga que estar 6 o 7 mesos per a demanar un matrimoni civil perquè no hi ha recursos per a tramitar-ho de manera imminent. Totes aquestes coses anem a pelear-les per a que els serveis de la ciutat de Gandia, sanitaris, educatius, de justícia, pues, siguin més dignes que els que tenim ara i que els que hem heretat, no?, de 20 anys del govern del Partit Popular.
Mm-hmm. Senyora alcaldessa, 2 qüestions hauran de ser molt ràpides. Primera, com estan les relacions en el govern? Vull dir, vostè és l'alcaldessa d'un govern de coalició, PSOE més Gandia, que alhora és també una coalició d'altres partits polítics. Per tant, com van les relacions? Perquè hem vist en guany, a més, que ha hagut
un acostament, un allunyament per part de Ciudadanos, que és qui li dona el suport per a que vostès puguen tindre la majoria necessària per a governar?
Bueno, Ciudadanos, ho repeteix sempre, Ciudadanos no, va decidir no entrar en govern i per tant se manté com un partit en l'oposició a la ciutat de Gandia, però que fins ara sempre ha recolzat les solucions, sempre ha estat al costat de la solució. El govern de Gandia ara, fins ara, sols que ha plantejat solucions per a problemes i Ciudadanos sempre ha estat al costat de la solució, amb una alçada política que hi ha que reconèixer i que hi ha que aplaudir, perquè podia haver-se abstès en moltes de les decisions complicades com era la pujada d'impostos o l'aprovació d'aquest pla d'ajust o aquests pressupostos complicats que tenien que encaixar les pujades d'impostos, les retallades de serveis, i sempre ha estat del costat de la solució. I sempre ha estat en la votació per a pagar a proveïdors, per a solucionar la vida de les persones. Per tant, jo li tinc un enorme reconeixement a Ciudadanos i al seu portaveu, a Ciro Palmer, i crec que podem confiar en que continuï del costat de les solucions perquè ha demostrat una alçada política que no va abandonar i, a més, ha causat també un canvi en l'altre grup de l'oposició. En l'últim plenari, per fi, el Partit Popular es va abstindre en la votació del pagament a proveïdors, del pagament de factures extrapressupostàries. I dic per fi perquè fins ara havia votat en contra de pagar les factures que havia deixat en els calaixos. Però aquest canvi d'actitud jo crec que es deu al posicionament responsable de Ciudadanos, que ha fet que el Partit Popular també se doni compte de que ha d'estar del costat de la solució. I després, amb els socis de govern, amb el grup de Més Gandia, les relacions són molt bones. Hem fet una feina bàrbara, hem patit molt, perquè a ningú li agrada dir que no, a ningú li agrada contar males notícies, a ningú li agrada retallar en subvencions, a ningú li agrada sentar-se per a demanar comprensió i per a demanar complicitat, però ho hem fet. I ara ens cal, perquè som un equip molt exigent amb nosaltres mateixa, pues fer de nou sentades per a marcar objectius a curt plaç i a llarg plaç, que siguin els objectius comuns de la ciutat de Gandia, de la solució dels problemes, dels projectes de la ciutat, i per tant continuar treballant junts i aunant esforços per a que Gandia recupere la dignitat en tots els sentits, la dignitat econòmica, la dignitat moral i la dignitat reputacional que havia perdut, pues per a tot això continuar tenint un equip de govern molt unit.
I per avui, per aquesta cavalcada de Reis, que li ha demanat Diana Morant, l'alcaldessa de la ciutat de Gandia, als Reis Mags?
Jo li demane que miren amb molts bons ulls la ciutat de Gandia, perquè la ciutat de Gandia ho mereix. No m'agrada que al final les males polítiques o les males gestions dels polítics acaben afectant a ciutadans i, per tant, que acaben castigant a ciutadans a tindre menys serveis, a pagar menys impostos. M'agradaria que ens ajudara a que els Reis Mags, o, bueno, anem a dir, el futur, no?, i les noves situacions econòmiques i polítiques ajudaren a que, efectivament, les famílies, les empreses se recuperaren, que anaren tenint una economia millor i que això acabara traslladant-se també a que poguérem baixar aquesta pressió fiscal, aquesta pressió dels impostos, i que tornarem a tindre una vida normalitzada en la que tot se pagara, però que no tinguera que ser un esforç col·lectiu tan gran. No sé si això vindrà per al 2017, però sí que ens agradaria que per al 2018 o el 2019, si continuem així, esta ciutat estiga en vies de poder baixar els impostos i que, per tant, l'esforç de la ciutadania no fora tan gran.
Senyora alcaldessa, gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros. La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.